jugadors de molta qualitat que puguin jugar en aquest equip, perquè el Barça exigeix jugadors de molta qualitat. Mm-hmm. I Bernardo Silva jo crec que és un d'ells.
Bé, doncs veurem si el Barça se l'arriba a plantejar o si amb la confirmació de Bernal, la recuperació esperem-ho així de Gavi, ja considera que té migcampistes per donar i per vendre, que seria un...
Que en té.
Sí, sí, sí. Sí, però a vegades...
Com que has fet la pregunta, t'hem de contestar.
Sí, però a vegades pots tenir, per dir-ho així, la nòmina coberta, però trobes un jugador que et millora el nivell.
El resum és necessitat cap.
Correcte.
Ara, per plantejar-t'ho,
sí. No,
a mi no em faria nosa.
Jo votaria un sí, clarament, però a veure què diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bernardo Silva no renovarà pel City, quedarà lliure aquest estiu. El fitxaríeu pel Barça, sí o no?
Doncs força contundent. Guanya el no mal 76% dels vots. Sí, sí. El Damià diu, jo no, jugadors amb la panxa plena i que ja van de baixada, no són el perfil que crec que necessitem. Seria un gran esforç econòmic i un segon Gundogan. No, gràcies. El Biel diu, depèn de les condicions econòmiques, si és un contracte curt i de si accepta o no el rol de reserva de luxe, perquè vull pensar que la idea de Deco és aquesta, portar-lo de fons d'armari i mentre no surti un altre talent de la Masia. El Macià diu, crec que les prioritats han de ser unes altres, com per exemple un defensa i un davanter, si després d'aquestes incorporacions et queda marge com a suplent i amb un sou acord al seu rol, benvingut sigui. Amb 32 anys que arribarien, solucionaria amb solvència les etapes de baixa de Pedri, diu el Xac. Pot accelerar o aturar el joc, gestionar els tempos, com Pedri, si és així, endavant.
Com Pedri, segurament no, però que ho pot fer-ho, jo crec que sí.
El Valverde diu no, el mig camp està perfectament cobert. El Joan diu no cal una operació Gundogan 2, no oblidaré aquell penal posat a les mans de Courtois. O el Joan diu de cap manera no ens fa cap falta.
Doncs la nostra audiència ha parlat i a més ho ha fet amb claredat. 3 de cada 4 no volen saber res de Bernardo Silva encara que quedi lliure aquest estiu. Molt bé, doncs a veure què hi diu la secretaria tècnica, si és que hi ha de dir alguna cosa que perfectament podrien passar de llarg. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Avui gairebé puntuals, 2 minutets de retard. Un retard que patrocina Luis de la Fuente i la seva decisió, que ha fet endarrerir una mica l'escaleta del programa, de fer titular Lamine Yamal en el partit d'aquesta nit. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, a Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, avaluarem força l'impacte de la guerra en l'economia. D'entrada, perquè les hipoteques que revisin amb l'Euríbor ara s'apujaran per primer cop en 2 anys. El principal indicador pels crèdits hipotecaris s'ha disparat amb l'amenaça d'un increment del tipus d'interès per respondre justament a la vegada a la pujada dels preus primer del petroli i els altres derivats justament d'això. I en Bruno Fortea, el corresponsal que tenim a Catalunya Ràdio a Brussel·les, ens explicarà un document de recomanacions que ens ha creat l'atenció que ha enviat la Comissió Europea als 27, preveient una guerra i una crisi posteriors llargues. Entre les quals, aquestes recomanacions, intentar reduir els desplaçaments per carretera davant el risc de talls energètics per tal d'estalviar petroli, eh? Recomana el teletreball i diu que s'han de, fins i tot, recomana als països que es plantegin reduir els límits de velocitat a les autopistes en 10 km per hora i fomentar el transport públic per tal de no gastar tantes reserves de petroli. Això és el que ens explicarà el Bruno des de Brussel·les. D'altra banda, també us explicarem que el Departament de Salut ha ampliat l'edat de cribatge del càncer de còlon fins als 74 anys. Ara es feia fins als 69. És una aplicació que es farà de manera progressiva a partir del quart trimestre d'aquest any. L'any passat es van diagnosticar prop de 7.000 casos de càncer de còlon a Catalunya i preocupa l'augment d'aquest tipus de tumors en adults joves, és a dir, abans dels en adults que no arriben als 50 anys. També serà una de les coses que tractarem. I després farem un retrat dels quatre...
Menys de 50 som adults joves?
No sé, tu què consideres?
Ja fa molt temps que no em sento jove.
Ni adult.
També tens raó.
Molt bé, aviam si ho trobem, com definir Jordi Costa. El cas, retrat dels quatre astronautes que aniran a la nau Artemis 2. Aquesta nau que enviarà la NASA s'enlairarà de dimecres a dijous, a la nostra matinada de dimecres a dijous. És la primera missió a la Lluna en dècades, tot i que no hi allunarà, però sí que es considera que és una operació de risc, com és lògic, al final és una missió espacial, i farem retrat d'aquests quatre astronautes que han estat triats amb tota la intenció. Us explicarem al Catalunya Nit.
Molt bé. Intencions ocultes o...?
No.
Ah, d'acord.
Està bé. Sempre adults joves, també.
Sempre manté... Sí, clar, sí, més gran. Sí, si em
fessin anar... d'alguna manera s'ha d'estratificar l'edat adulta, no?
Sí, o no? Sí, no, però com a sorprès que menys de 50 siguis jove.
Vull dir... Adult jove, ha dit.
Adult jove. Va primer per davant l'adult.
Jo és que el que estic pensant no puc dir en...
No,
per què no?
No, perquè tu mai has sigut jove.
Perquè sempre has estat un senyor gran.
És veritat, sí.
De caràcter, no, de caràcter cap... mai no, has sigut jove.
Jo sempre ho dic, que jo vaig entrar a la tercera edat als 26, sí, no tinc cap problema. I content i orgullós.
La teva esperança de vida per això la vas allargant.
No.
Jo, perquè és el pacient zero, sí.
No.
M'he apuntat,
sí. La meva esperança de vida no va més enllà dels 65. Tot el que vingui a partir d'aquí serà de regal.
Serà de regal.
També queda dit.
Talla això.
A les 10, més i millor. El Catalunya Nit, sí. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, dos adults joves.
Molt bé, exacte. Gràcies.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Jalmà.
Doncs parlant de joves, que també són una mica adults, Joan Garcia no, Lamine Yamal sí, ja sabem, l'11 d'Espanya per jugar contra Egipte aquesta nit, no debuta de moment en l'equip titular Joan Garcia, el porter avui serà un altre català, David Raya, i Lamine Yamal sí que és l'11, és l'únic jugador que repeteix respecte al partit contra Sèrbia. I recupereu de la primera hora l'entrevista que hem fet a Irene Paredes a dos dies del Barça-Madrid femení, que ja sabeu, és la tornada als quarts de final de la Champions femenina i de moment el ritme de venda d'entrades és boníssim.
Estava pensant sobre això de Joan Garcia, que el més fàcil per De La Fuente és que jugui Raya tot el partit.
No, perquè... jo crec que el més fàcil...
És fer debutar Joan Garcia?
No, i el més coherent, des del meu punt de vista, també em puc equivocar, és que jugui la primera part Raya i la segona Remiro.
I llavors a què has portat, Joan Garcia?
A conèixer el personal que li ha de
Val, sí, no.
Jo vaig dir que l'altre dia va jugar Unai als 90 minuts, també crec que David Raya pot ser que jugui als 90 minuts.
L'última vegada ho va fer, com diu el Miguel, el partit gros abans de l'Eurocopa. Unai Simón sencer i el següent se'l van partir el segon i el tercer, però clar...
O sigui, t'han portat 4...
No, però és que avui si jugue Joan Garcia, s'obrirà automàticament el debat. De La Fuente ja ha decidit...
S'ha carregat
Ramiro,
clar. Sí.
No, pues no pot ser.
Bé, en fi.
Pues ja. Lo normal és...
Perquè seria molt estrany que avui jugués i debutés amb la selecció espanyola Joan Garcia i després no anés al Mundial, no?
Hombre, raríssim.
Una mica.
És raríssim, però és que ja és raríssim que s'endugui quatre porters.
Jo això no ho volia, raríssim.
Que no hi vagi.
Que jugui avui i no vagi al Mundial. Tu vull fer jugar per donar-li el premi del debut.
Aquí el putejat seria Remiro, que el tens dos mesos fins la llista, que crec que és el 20 escaig de maig, pensant, ara què, se'n fuma o no se'n fuma?
Sempre i quan Remiro no...
Serà igual debut i no Joan Garcia.
Però si juga avui ell, jo crec... Si avui juga Remiro i no Joan Garcia, jo crec que el missatge és bastant clar. No definitiu, però...
Jo et dic que Remiro passarà dos mesos fatal.
D'acord.
Pot ser que Remiro vingui al Barça, ben que bé?
Jo no ho entendria gaire, però pot ser.
L'altre dia em parlaven al Barça reservat i explicava a Xavi Campos que Deco era un porter que li agradava, però que Remiro no veia del tot clar deixar de jugar, passar a ser suplent.
És que Remiro no és Chesney, no és Tensney.
Vull dir que encara té carrera.
Remiro és titular en un equip i fa la pinta que té ganes de continuar jugant.
Doncs veurem, perquè ja saps que el Miguel no diu les coses perquè sí.
Deco el va anar a veure l'any passat amb un United de la Societat. Dani Remiro.
No, home, si és pel Barça seria collonut.
Sí, sí, el Barça li agrada.
Del nivell de Remiro, de conya. Però a mi em sorprèn que hi hagi porters d'aquest nivell que ja els hi vagi bé estar asseguts a la banqueta.
Claro, potser no és aquest any, potser és el que ve.
Pot ser.
Hem de sentir encara Laia Palau, hem de sentir entrevista a Juana Morales. Tenim un Tot Costa TV ara en aquesta segona hora.
Porteu dies desordenats, eh?
Sí, no.
Desordenats? Sempre hem tingut problemes.
Ahir una miqueta.
Ahir va ser desordenat el programa.
Ho heu dit vosaltres mateixos, dos o tres vegades que veu marxar per temes que no tocaven. I...
Ah, sí. Bé, perquè ja podeu veure que els tertulians són molt rebels.
És la nostra culpa.
Sou molt rebels i no sou disciplinats.
No tenen mai responsabilitat de res.
Mira, s'ha acabat la sintonia del pop-up i encara us haig de fer una recomanació digital, que és l'original motiu d'aquesta secció.
No, exige que nos callemos.
Avui, capítol de Radio Volta, capítol un dia més, en aquest cas, centrat en la Volta a Catalunya, ja acabada amb un majúscul Jonas Vingegaard, que es va endur la Volta i que ja la té al seu palmarès, i també amb entrevista, de fet analitzen tot el que ha passat a la Volta a Catalunya amb un recull de veus i amb una conversa amb Albert Poblet, auxiliar d'un dels equips ciclistes, campió català de ciclocross i familiar del ciclista català més gran de tots els temps, Miquel Poblet.
Molt bé, doncs aquests continguts sempre interessants al Ràdio Volta.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Això és Celine Dion, no? Que no... Torna a Celine Dion?
Sí, sí.
Ah, sí?
Deu concerts a París.
Fa rato que ho sap tothom.
Jo és que estava a Perafort. Avui la meva notícia del dia ha estat el canvi d'alcaldia a l'Ajuntament de Perafort, però és una bona notícia. Havia estat fotuda de salut,
sí,
oi?
Sí, molt fotuda.
De fet, va ser com una gran sorpresa que actués ara que hi penso a la inauguració del joc.
Que no sé on és exactament, però hi ha un documental que se la veu que... Buf. Però fatalita, donava molta pena.
Doncs celebrem que estigui en actiu, una veu privilegiada de la música, que segur que tindria espai al nostre futur programa AICAT FM. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem pendents de l'Espanya-Egipte, que és un amistós, però és nit de repesques mundialistes.
A més, en partits de carau creu, eh? Per exemple, el de Polònia contra Suècia. A Polònia ja sabem que Lewandowski és titular i a Suècia que Bardají ha quedat fora de la convocatòria. Qui guanya aconseguirà el bitllet per al Mundial d'aquest estiu? Als Estats Units, Canadà i Mèxic. També s'ho juguen tot en aquesta carau creu. Itàlia, que visita Bòsnia per jugar entre ells. Després de les absències en els dos últims Mundials per una selecció quatre vegades campiona com l'italiana, doncs seria catastròfic gairebé tornar a quedar fora d'una fase del Mundial. Avui també hi ha partits decisius al Kosovo-Turquia, República Txeca-Dinamarca. Recordem que sense Christensen, que està lesionat, i la que s'ha anomenat repesca intercontinental, que es juga a Mèxic amb un Bolívia-Iraq, i a les 11 un República Democràtica del Congo-Jamaica amb un jugador de l'Espanyol, amb Charles Pickel, a l'equip africà. També hi ha partits amistosos avui. Araujo, titular a l'Argèlia-Uruguai, que començarà d'aquí un quart d'hora.
Per cert, no ho havíem comentat. Li va fer una entrada a Foden en l'Anglaterra-Uruguai de l'altre dia esfereïdora.
Afortunadament crec que no és gaire
cosa. No, per sort Foden va haver d'anar directe als vestidors, però bé, vaig pensar on va Ronald.
Bueno, tu ja vas avisar abans del partit.
Sí?
Vas fer un comentari de l'Uruguai a Anglaterra. No sé per quins jugadors d'Anglaterra ho deies, si deies per Rashford, però vas dir que vigilin els davanters anglesos avui.
Ah, sí, és veritat. Jo també em recordo.
Vaig estar podent enviar-te un missatge, però no ho vaig fer.
Ho veieu com em vaig fer gran amb 26 anys, que no me'n recordo de coses que vaig dir divendres.
Un comentari en
Santa Cruz.
Per un poc a fàcil no el recordes.
Però és que tampoc has vist la foto d'Araujo i Foden?
La foto?
Sí, la foto de l'entrada d'Araujo a Foden.
Sí, no, la foto no, la imatge he vist. I encara no m'he recuperat. On vas amb aquella entrada, fill meu?
El que diu l'Oriol, el que podia passar.
Molt bé.
Afortunadament no ha passat res.
No, millor.
Un altre amistós, l'Anglaterra-Japó, amb Foden, titular amb Anglaterra, és a dir que està recuperat, i Rashford suplent.
Molt bé.
I tenim també en joc ara mateix a l'Espanya-Kosovo sub-21, amb Bernal a l'11 titular i Joel Roca del Girona també a l'11 titular de la selecció espanyola sub-21. De moment empataven a 0 i a l'europeu sub-19 s'ha jugat un Espanya 3, Països Baixos 0 amb Xavi Espart titular també.
Molt bé, crec que la sub-19 espanyola ha jugat 3 partits en aquesta aturada, sí. Crec que aquest ja era
l'últim.
Ja era l'últim, per tant Espart ja torna cap a casa i Bernal ara no sé si
encara... Bernal ha estat jugant...
Sí, la primera part sí, ara no
la
sé si...
Part, sí, si és a dir que ja titular Bernal i Joel Roca del Girona.
No l'han canviat encara.
Doncs pendents de la repesca amb el morbo d'Itàlia i amb aquest duel blaugrana.
Sí, mira, el 57 han canviat Bernal.
Ah, doncs mira,
l'acaben de canviar, doncs. I aquest duel blaugrana, que no serà perquè el Bodan Bardagi no ha entrat a la convocatòria sueca.
Jokeris Lewandowski estarà bé. El duel Jokeris Lewandowski.
Sí. Sí, jo vaig molt amb Blavi Robert a veure si pot jugar el seu últim Mundial. Mira, no
sé si encaixaria com a carinyós, i ja t'ho he dit alguna vegada, aquest mot de Blavi.
Bueno, és que no he vingut aquí per caure-li simpàtic a...
L'adult jove Lewandowski.
L'adult jove Lewandowski.
Sí, perquè té menys de 50 anys, correcte.
Sí, el jove Lewandowski és més propi teu.
Sí. Ruth.
Pitjor idea.
Mercès.
Gràcies.
Tocat un quart de nou del vespre, de seguida la Marta Ferrer amb Tot Costa TV i un documental que ha començat a circular, vaja, que ha començat a emetre a Movistar fa poc, a tomb de la llegenda de Kobe Bryant, que té suc. Abans, però, Sònia Oleart, avui hem pogut escoltar el capità de l'Espanyol, Javi Puado, que, com sabeu, ha tingut una temporada negra, negríssima, amb dues lesions, la segona de les quals està recuperant a hores d'ara. Què diu el capità?
Doncs que continua recuperant-se, que avança pas a pas en aquesta recuperació, que està content perquè ja pot entrenar en doble sessió matí i tarda i no només una estona al matí, que això hores d'ara per ell és moltíssim. Diu Puado que ho viu tot el que està passant a l'equip des de la grada molt pitjor que quan és a la gespa.
Yo lo vivo peor, la verdad. Sí que es verdad que no tienes la presión esa de jugar como futbolista, de hacerlo bien, de como delantero hacer goles para ayudar al equipo. Claro, al final yo ahora me centro en recuperarme, pero bueno, cuando lo ves desde casa, cuando lo ves en el estadio, se pasa mucho peor que estando en el campo, que solo piensas en hacerlo bien. Tú desde fuera, pues, los nervios, las jugadas, lo vives mucho más.
Es perdrà tot el que queda de temporada. Diu que, malgrat els resultats d'aquest 2026, veu l'equip bé.
Bien, los veo tranquilos. Sí que es verdad que llevamos una racha no muy buena, pero queda lo más importante, que es el final de Liga. Estamos capacitados plenamente para cambiar esta situación, para volver a sacar puntos, para sumar de tres, acercarnos pues primero a esos 42 puntos o 40, lo que sea, de la salvación y luego pues apretar los dientes y si se puede hacer algo bonito, intentarlo.
GPS. Hombre, si el GPS lo pone, yo tengo una nevada.
El llum vermell és que sí, estem
a l'antena ara mateix, estem en directe. GPS, esteu discutint sobre el GPS.
El Miguel i la Gemma estan discutint sobre ubicacions territorials i GPS.
Sí, que no
els interessa gaire el que els estic explicant.
És culpa de Miguel.
A ells no gaire, a nosaltres molt.
Tu ja em coneixes, Sònia, jo amb tu sempre, és culpa de Miguel.
Sempre.
Vaja. Dissabte l'Espanyol visita el Betis i per cert que ha arribat l'Espanyol a un acord amb Javi Chica perquè sigui l'entrenador del juvenil B fins a final de temporada. Torna a formar part del base on ja va entrenar en l'etapa cadet juvenil i de manera interina també el filial. Torna, per tant, Javi Chica a l'Espanyol.
Molt bé, doncs ben tornat a Javi Chica. Fins ara, a tota hora.
Adéu.
Ara que obrirem una estona ben llarga parlant d'avui de bàsquet.
Ah, sí. Sí.
Deixa'm dir que és que mentre estàvem parlant abans de la secció, que jo crec que té més èxit de tota la setmana, que és el... No, bé, amb permís de la Marta que ve ara, però la del Torracollons, resulta que Juan de la Cruz
Lagarto.
L'exjugador del Barça de bàsquet, ens ha escrit un missatge directe per Instagram dient-nos que ens escolta cada tarda i que vol una samarreta de Torrecollons. Té feina el senyor Torrecollons.
Haurà de ser llarga, això el primer, perquè sí, una estona al bo del Lagarto.
Haurà de ser un llençol.
Això em fa pensar que abans no he dit que el Xavi Bosch, que suposo que no és el periodista i escriptor, és el que ha guanyat la samarreta Ximplets d'aquesta setmana. I
a Juan de la Cruz li recomanem que cada dimarts, bé, cada dimarts, cada vegada que ve l'Oriol, bàsicament, perquè és el gran Torrecollons del Tot Costa, estigui atent per trucar, però si no, potser Ximplet.cap li pot gestionar alguna cosa.
Jo crec que el Pere això ens ho arreglarà, perquè sí, estem parlant d'una llegenda del bàsquet del Barça. I a més, permetrà que ho digui, un autèntic ximplet també, el bo de Lagarto. Vinga, va.
I què posarà, Lagarto?
Com? No, bola del Torrecollons. Mira, ara s'ha fet gràcia. Ara s'ha fet gràcia, no. Està vermell i tot. Va, tira.
Tot Costa TV.
Moment per reobrir la secció on repassem novetats audiovisuals aquí al Tot Costa, i ho fem sempre amb la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Avui que ve a parlar-nos de la sèrie Kobe Bryant, La Leyenda. Ho dic en castellà perquè l'està matent a Movistar Plus, que és una sèrie de 3 capítols on podries pensar que es parla... que és una geografia d'un dels millors basquetbolistes de la història, però no.
No, exacte. No us espereu un de Last Dance. Ho dic perquè amb aquesta premissa el que ens ve a tots al cap és han fet el Last Dance del Kobe Bryant. No. Si voleu veure The Last Dance, mireu The Last Dance, que és molt bona. Si no l'heu vist encara, us la recomano moltíssim.
Estem parlant de nivells diferents.
Sí, evidentment.
Allò de Last Dance és...
Són personatges diferents, pressupostos diferents, que són 10 capítols de Last Dance, aquestes són només 3. I ja us avanço que per mi és el principal problema que té. És massa curta, la docusèrie, per parlar d'una figura com Kobe Bryant, amb totes les llums i ombres, que de fet és on va el documental. És a dir, no és un documental esportiu, no és un documental del geni i figura esportiu que va acabar sent Kobe Bryant, que ho va ser, i que, de fet, el primer capítol és una mica trampós, perquè sembla que serà això, és a dir, sembla que parlarem dels inicis...
És a dir, parlen de la violació, de la presumpta violació. Àngela Maria.
Exactament. Anem a això. És a dir, el primer capítol és molt de la gran estrella, els seus inicis, com va créixer a Itàlia, com estava destinat i estava obsessionat amb el bàsquet i havia de ser la llegenda del bàsquet que va acabar sent, i llavors al segon capítol hi ha un gir bastant radical, en què la docusèrie es converteix bàsicament en un true crime on es passa a analitzar i a explicar tot el que va passar amb aquest episodi de violació, d'agressió sexual. Clar, això planteja moltes preguntes que per mi el documental no acaba de ser valent del tot per resoldre. És a dir, per mi hi ha dos grans fils conductors d'aquests 3 capítols d'aquesta docusèrie. Un és aquesta idea de podem separar obra i artista, que no passa només amb els esports, passa també amb el cinema, amb la música, perquè quan creem ídols i creem herois i després descobrim que fan coses més que reprobables i francament horroroses a la seva vida personal, tenim aquest dubte, no?, de què hem de fer. Els hem de valorar per la seva obra artística, esportiva, etc., o els hem de qüestionar pel que fan fora la pista, rere les càmeres, etc. I l'altre és si aquesta mena de personatges realment tenen una redempció possible i si l'aconsegueixen. Clar, en el cas de Kobe Bryant hi ha aquesta mort prematura que marca molt tota la seva vida i després el seu llegat, que ja hi entrarem perquè és gran part del tercer capítol. Però clar, en el primer capítol es comencen a assentar aquestes bases que d'alguna manera quan arribes al segon acabes veient que el primer capítol només és un preàmbul per intentar explicar una mica quina mena de personatge era i quina mena de personatge va acabar sent per acabar fent el que explica tan detalladament el segon capítol. I de seguida veiem que és una persona obsessionada amb el bàsquet, no? Aquesta mena de... que també passava amb Michael Jordan, no? Algú que estava molt obsessionat amb el seu esport, que venia d'una família que el seu pare doncs era un esportista frustrat perquè també jugava a bàsquet però no li va acabar sortint bé la carrera, i ell tenia molt aquesta fixació i estava convençut que podria ser el millor del món, fins al punt que alguns dels testimonis expliquen això.
Ell estava en el tema, centrat en la seva carrera. Ell s'ho prenia molt seriosament i a tota hora li sentia dir el mateix. Soc millor que Michael Jordan. Ho deia amb convicció. Michael Jordan no és rival per mi. I jo pensava, aquest tio està boig.
Clar, això ja explica bastant el personatge, no? Que a la pista això et pot ajudar, perquè tens aquesta determinació de jo vull ser el millor, jo sóc millor que el millor dels millors. I és un personatge que veiem que de seguida comença a canalitzar molt les frustracions en l'esport, que utilitza l'odi com a motivador, i que es comença a creure realment que pot ser el millor jugador de bàsquet de la història, fins al punt que se salta el pas d'anar a la universitat, va directament a la NBA perquè creu i confia en el seu talent i en la seva figura. Aleshores, quan arribem al segon capítol, que és bàsicament tota aquesta explicació, com deia, d'aquesta agressió sexual, clar, el personatge ja el tenim una mica dibuixat. Per mi no del tot ben dibuixat, perquè sembla que el primer capítol és gairebé una oda a la seva figura i el segon se'l persegueix, com crec que s'ha de fer, per com evoluciona el cas, per com passa tot plegat, per com acaba acabant el cas, és a dir, que no hi ha un judici, simplement la noia agredida doncs diu, mira, jo ja no puc més.
I firmen un acord de confidencialitat.
Clar, aquí entren en joc moltes coses, que jo crec que per això deia que el principal problema que té el documental és que en tres capítols no ho pots abarcar tot, perquè són tres capítols de 45 minuts i hi ha molts detalls, i hi ha moltes coses que has d'explorar bé si realment vols abarcar un episodi així com es mereix. Aquest segon capítol té la part bona que té testimonis molt valuosos perquè sentim el fiscal del cas, un altre exfiscal, és a dir, gent que va treballar-hi. En cap moment veiem la dona agredida. Tampoc veiem gent molt, molt, molt propera a Kobe Bryant, és a dir, no hi surt la seva dona, ni la seva mare, ni ningú de la família, que aquest és un altre tema que queda una mica com abandonat, el per què perd el contacte amb la seva família, que jo crec que també explica moltes coses. Però vaja, aquí la tesi central, diguéssim, és el que ja hem vist i el que ja ens sona amb casos com el de Dani Alves, a mi m'hi va fer pensar molt, i després també fins a cert punt el d'O.J. Simpson, que de fet en el mateix documental hi fan referència. Aquesta idea d'una estrella admirada per absolutament tothom i hi ha una noia innocent i anònima que el denuncia. I llavors, què passa? Doncs bàsicament que ell és un superheroi per la gent i ella simplement és una noia anònima que se'l vol carregar als ulls públics.
La gent pensava, és una cambrera d'hotel, vinga, home, no pot ser veritat. I fins i tot si és veritat, és només una empleada d'hotel. I ell és encara Kobe Bryant. He's still Kobe Bryant.
Clar, és aquesta idea de tota la persecució que la pobra noia va haver de patir perquè realment tothom es va girar en contra seva. És a dir, tothom defensava Kobe Bryant, el públic el defensava, la NBA el defensava, és a dir, absolutament tothom
anava a favor d'ell. És increïble perquè surten molts testimonis de companys en aquell moment dient, estic molt convençut que Kobe Bryant no ha fet res, Kobe Bryant només està centrat en la seva família, i ho compares, per exemple, ara, molts més anys més tard, amb el cas de Dani Alves, afortunadament ningú va sortir en defensa de l'exjugador del Barça, perquè tothom veu que quan hi ha una víctima, primer de tot, com a mínim, mantingues, no, l'oportunitat de que ella sigui realment víctima.
Clar, això és principis dels 2000. Ara, amb la perspectiva del moviment Me Too, és molt heavy, realment, veure el que va passar, perquè no ens ho podem creure, però no fa tant que passava això i era la regla, diguéssim, no? Quan amb O.J. Simpson ho vam veure, és a dir, va fer una cosa bastant... també, bueno, no sé si dir pitjor, però bàsicament va cometre un crim també i se'n va anar lliure, és a dir, clar, quan, jo crec que això és interessant d'explorar-ho en un documental, no? De dir per què com a societat sempre posem els herois en un pedestal i passi el que passi, fins i tot si són capaços de les pitjors coses de les quals és capaç un ésser humà, els mantenim allà perquè no volem treure'ls d'aquest pedestal. Aleshores, aquí s'introdueix un tema que també em sembla interessant, però de nou el documental no té prou temps per explorar, que és la idea de la redenció. Que és, Kobe Bryant pot aconseguir la redenció després de passar per una cosa així? Pot aconseguir redimir-se i fer-se millor persona malgrat tot el que li va passar?
En aquella època mai aconseguies una declaració així. Sempre era de l'estil, no ho he fet, la víctima menteix, m'han exonerat. Però aquesta era diferent. Potser vaig ser naïf, però vaig pensar que potser aquesta persona havia canviat i no tornaria a fer mal.
Que si crec que va prevaldre la justícia, absolutament no. En aquell moment em vaig enfadar molt i probablement vaig renegar. Està ben redactat? Sí. Crec que ell sap el que va fer.
Should we all forgive him? L'hem de perdonar pel que va fer. Això està entre ell i el seu Déu.
Aquí parlaven d'un comunicat que feia Kobe Bryant després que resolgués tot plegat. I clar, parlaven d'aquesta idea, no?, de si va poder redimir-se del seu acte o no. Això després, en el tercer capítol...
Va demanar perdó en algun moment?
Com, perdona?
Va demanar perdó en algun moment?
Més o menys.
La declaració que ella demanava
més
perdó.
O menys, més o menys, però no, que no, del
jo,
tot.
Jo, ella no ho va percebre igual que jo, no en diria un perdó exactament.
No, no, però aquella carta començava dient, primer de tot, vull demanar disculpes.
Sí, disculpes però perquè ella no ho va sentir ell, com jo. Exacte. No disculpes perquè t'he violat.
Ah, no, no, clar, no, perquè no, això... Clar, però és que si ell demana perdó per haver-la violat,
pues per això, lo de,
se l'endú a la presó, no?
Però la presumpció de... O sea, lo de redimir-se és que demanes perdó. Si no demanes perdó, de què de què te redimes? Te redimes de que no te de que no tallin els contractes publicitaris i de que la teva imatge segueix
sent... És una cosa que jo crec que no va passar. Amb altres esportistes sí que ha passat quan les han fet de l'alçada d'un campanar, com és el cas, i jo diria...
Quan es va morir, jo vaig escriure un article que deia que en tots els obituaris i en tots els articles que s'havien escrit sobre Kobe Bryant, en ningú havia llegit que també havia fet això o que també havia passat això. I, bueno...
De fet, per això el tercer capítol a mi em xirria bastant, perquè torna a ser un enaltiment de la seva figura i caiem una mica en aquesta trampa de dir, com que va morir prematurament d'una manera molt tràgica amb la seva filla, no? Tots sabem què va passar, hem acabat blanquejant una mica la seva figura i recordant-lo més pel llegat esportiu que no pas per les llums i ombres que aquesta docusèrie sí que explora.
I té raó la Marta quan diu que hauria pogut ser més profund, però jo reconec que em va sorprendre i d'aquí que tinguéssim interès a parlar-ne, perquè normalment, com deies, aquest tipus de documentals són a major glòria de l'heroi, i com a mínim hi ha un capítol que parla d'un episodi
de la
seva
vida. Pensava que era una geografia.
Em sembla interessant. Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies als Torracollons de Guàrdia, Rico, Domènec, Guerrero. Gràcies. Una pausa i parlem de la penya.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Visió personalitzada. Tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia. Adaptades a tu. Cotet. Una nova manera de sentir.
Temps pel bàsquet, més temps pel bàsquet. Ara parlàvem de Kobe Bryant. Demà, cita crucial en la temporada del Joventut de Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Arrenca aquesta sèrie de quarts de final contra l'AEK d'Atenes, que ha de permetre, si tot va bé, que el Joventut jugui la Final Four de la Champions a casa.
Però la penya l'afronta amb dues baixes que són molt importants, les dels seus cincs, Ante Tomic i Simon Birgander, que no hi seran i no hi seran en tota l'eliminatòria. Per tant, això és un factor bastant important, perquè la penya ja partia amb el factor camp en contra, i tot i fitxatges com els de Jabari Parker aquesta temporada i tenir jugadors amb experiència com Adam Hanga, el mateix Ante Tomic, que no hi serà Rick Rubio, aquest factor favoritisme de la penya queda diluït pel factor camp i per aquestes baixes que són molt, molt importants.
Doncs mira, en línia un pivot que ara és president de la penya. Juanan Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No t'ha dit res Dani Miret de comptar amb tu per demà, eh?
Dani Miret és un gran entrenador i, per tant, sap perfectament que no és cap bona idea que jo jugui a aquestes altures, a aquestes alçades. Ah. No ets el primer que m'ho pregunta, però no.
Fora conyes, i parlant en plata, és una putada que justament en el moment clau de la temporada per la penya vagis a perdre dos jugadors tan importants i de la mateixa posició.
Bueno, com diuen els americans, it happens, no?
Yeah.
Això és el que hi ha, i quan més temps empleem en donar-li voltes i dir que desgraciats que som i quina mala sort, menys temps que estem pensant en preparar el partit i jugar-ho bé. És el que hi ha, les lesions formen part de l'esport, de l'esport professional, mai arriben en bon moment, i ja està. Jo crec que tenim jugadors, tenim qualitat i tenim opcions. I respecte a aquest factor de favoritisme, com l'has dit abans, jo, contra l'AEK d'Atenes tenen un molt i molt bon equip. Jo crec que nosaltres tenim les nostres opcions. Nosaltres no estem satisfets de com va acabar el sorteig, però crec que ells tampoc.
Ernest?
Bé, ells tampoc, i a més es troben amb una penya que la Lliga va molt bé i que ha demostrat, per exemple, el cap de setmana passat, que sense els dos pivots, per un partit, que és del que es tracta al final, es pot passar, perquè hi ha material a fora i en posicions més versàtils que poden compensar bastant, no?, les baixes de Tomic i Birgander per un partit.
És clar, per un partit o per un play-off al millor de tres. Jo crec que, sí, tu, com tu molt ben has dit, tenim jugadors versàtils, tenim a Miquel Rossi, que tot i la seva joventut és capaç de jugar al 5 i al 4, tenim a Miguel, que físicament potser no és tan gran, però amb la seva potència és capaç també d'ajudar-nos en aquesta faceta, tenim el Jabari, que és un jugadoràs que pot jugar on vulgui, bàsicament, i tenim molt bons jugadors en altres posicions. Llavors, probablement haurem de jugar una mica diferent, no? Perquè l'Ante és un jugador que et condiciona per tot, per bo que és, però també perquè amb ell a la pista has de jugar d'una determinada manera, no? Potser ara podem jugar d'una altra manera, jugar amb més energia, no ho sé. És evident que si em preguntes si prefereixo tindre a l'Ante i a Simon per aquesta eliminatòria, la resposta és clarament sí, 100%. Però el que jo crec que tot l'equip s'ha unit per dir els que som, competirem i guanyarem.
Juanan, fins a quin punt la temporada de la penya gira al voltant d'aquesta eliminatòria i, en conseqüència, de ser a la Final Four de casa?
Bueno, jo crec que tothom en el nostre debut en aquesta competició, amb aquest nivell, era una competició que ens feia a tots moltíssima il·lusió, ja a l'estiu, no?, abans de començar. Tal com ha anat la competició, aquesta il·lusió ha anat creixent, i és evident que ara venen els dies claus de la temporada per aquesta competició i per la CB també, per la Lliga Endesa, perquè ara venen molts partits contra rivals que poden ser rivals directes en un hipotètic play-off, rivals difícils, però molts d'ells els tenim a casa, tenim sortides difícils. Aquest mes d'abril serà... jo crec que es definirà una miqueta com som capaços de valorar la temporada quan acabi.
Demà partit a Atenes, dimarts vinent a l'Olímpic, que aquest s'ha d'haurà de guanyar sí o sí. Anem de guanyar una fora i evidentment comptem amb el de casa. Ja ho teniu tot venut per dimarts?
No, encara. Els partits entre setmana són una mica més difícils, però jo confio en que la gent sigui conscient de la importància del moment, de l'ajuda que l'equip necessitarà de la seva part. És molt diferent jugar amb un camp amb 4.000 persones que amb 8.000, empenyant. Jo crec que la gent respondrà.
Res, fins i tot a 8:15 de la tarda, que a mi em va sorprendre una mica l'horari, si ens pots explicar per què el partit s'ha de jugar a 8:15 de la tarda, sent un partit tan important.
Bueno, en primer lloc, això ho posa la televisió. No és una competència del club, és una competència de l'organització, de la competició i de la televisió, però per una altra vegada, per una altra part, jo crec que 7:30 a 7:45 no és una hora dolenta, perquè el que sí és veritat que donat el tipus de públic que tenim, que moltes vegades és un públic més familiar, potser en un dimarts les 8:30 a 8:45 es fa una mica tard, no? També et dic, és el partit que és, i si volem trobar excuses per no vindre perquè és que fa mal dia, perquè és que l'hora no m'agrada, perquè és que el color de la samarreta del rival, jo què sé, potser que tal com deies, no estem entenent, no?, el que ens hi juguem en aquest partit.
El Joventut, que busca la seva presència a la Final Four de la Champions a Badalona, per aconseguir-ho haurà de tombar l'AEK d'Atenes en aquesta sèrie, el millor de tres partits que arrenca demà. President Juanan Morales, gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies per la trucada, per els desitjos i espero que desitjo, més ben dit, que podem tornar a parlar després d'haver pogut superar aquesta eliminatòria.
I tant, que sí, la pròxima ja per preparar els detalls de la Final Four. Gràcies, Juanan.
Gràcies.
Ernest, que vagi bé, una abraçada.
Gràcies, Jordi, una altra.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
BCN Clàssics. Una inauguració excepcional. Una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I l'Assaig Kapell Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Minuts i les 9, ens espera ja la gran Laia Palau. Abans, el Barça de futbol sala continua guanyant per 0-3 a la pista del Palma. Ho ha fet tot en els primers 10 minuts, ara en queden 11:30, ja són per tant a l'equador de la segona part, i l'equip blaugrana continua guanyant per 0-3 a la pista del campió d'Europa. I també tenim en joc amb Waterpolo, partit de la tercera jornada de la lligueta de quarta final de la Champions entre el Barceloneta i l'Olympiacos, i veig que hi ha gol. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, veus bé, Jordi, es sents bé perquè ha marcat Roget avui al quart de l'Atlètic Barceloneta, 3 Olympiacos, 45 segons perquè s'acabi el primer quart, segon de Taüll i dos gols més de Big Barry. Doncs han donat fins a 4 vegades avantatge a l'Atlètic Barceloneta i fins a 3 vegades ha aconseguit neutralitzar el marcador. L'Olympiacos és un partit molt important perquè Olympiacos i Novi de Belgrat són els dos principals rivals de l'Atlètic Barceloneta, que arriba líder a aquesta cita amb 6 punts, doncs, per assolir un dels dos bitllets per a la final a 4.
Molt bé, doncs estarem pendents en el que duria aquest tot costa, a veure si el Barceloneta obre escletxa en el marcador. Fins ara, David.
Molt bé, fins ara.
I en aquest tram final de tot costa, tant basquetbolístic, amb el documental de Kobe Bryant, amb la prèvia de la penya demà a Atenes, feia setmanes que teníem pendent trucar la Laia Palau. Per què? Doncs perquè recordareu que a finals de desembre la Laia va anunciar en un comunicat que deixava el seu càrrec com a assistent tècnica a la Uni Girona, assistent de Roberto Íñiguez, que s'havia de cuidar físicament i mentalment, i volíem saber com està i què fa ara a la vida. Per tant, Laia Palau, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Sí? Molt bé?
Sí, home, sí, molt bé.
Ja comencem amb una bona notícia, perquè l'últim que sabíem de tu, ara fa 3 mesos, si fa no fa, era que deixaves el càrrec d'assistenta de l'Uni Girona per cuidar-te.
Doncs això, doncs això estic fent, per això estic bé, saps? Sí, 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 vaig deixar-ho al Nadal, perquè, bueno, havia arribat en una situació... Hi havia una part física, també, perquè jo em vaig operar l'any passat de l'esquena, llavors... Però tal qual em vaig operar, vaig sortir i me'n vaig anar a fontejar. Vull dir que tampoc no li vaig fer gaire cas a la meva esquena. Llavors, al començar aquesta temporada... Bueno, anava molt justa i, bueno, i l'exigència d'aquest nivell, sé perfectament quin és, i va arribar un moment que era com de, ostres, és que semblo jugadora aquí, forçant no sé què, dolor, tal i qual, i em vaig veure en un moment que vaig dir, doncs em sembla que jo ho he fet molts anys a la meva vida i crec que no tinc ganes de seguir-ho fent. I, bueno, i per això vaig prendre aquesta decisió, que òbviament va ser difícil, però crec que és la correcta.
És cert que pràcticament des que t'havies retirat com a jugadora no havies parat, havies enllaçat una cosa amb l'altra i, sí. I pràcticament no havies viscut la sensació de bé, estic retirada i ara em vaig a pensar que què faig, no? Que et va anar tot com molt rodat.
Sí, és cert, això realment va ser així, va ser, va plegar i al cap de 3 dies ja estava a l'oficina i he anat fent feines i coses diferents i amb la selecció i aquí i allà. No, no he parat. Bueno, de fet, doncs, des dels 16 anys potser no he parat, saps? Mm-hmm. Llavors, clar, bueno, són anys i sí, m'ha donat la sensació de que, doncs, que arribava una mica al cap del camí, no dic per sempre, però sí d'ara. Vull dir, com dir, és que no sé si puc continuar, saps? Una mica necessitava aquest peron i ara, doncs, han passat 3 mesos, però la veritat és que estic bastant bé. I ara, a més, doncs, que suposo que m'ho preguntareu, doncs tinc aquest nou projecte per davant, que és el tema de la travessa.
Ara ja anirem.
I ara ja anirem. Llavors, bueno, la meva intenció una mica és veure com organitzo la vida sense el bàsquet, que òbviament ha sigut la cosa que m'ha organitzat la vida, no? Per tant, doncs en aquestes estic, però de moment me n'estic en sortint força bé.
La paraula, ara que dius això, la paraula desintoxicació seria més o menys correcta?
Sí, sí, podem dir-ho així, perquè al final, bueno, ja ho hem parlat, inclús quan vaig deixar de ser jugadora, no? Això és una vida molt, molt particular, amb un punt, sí, d'addicció forta, llavors m'he desintoxicat del tot, o sigui, realment he pres bastanta distància, estic bastant desconnectada, també per això una mica us deia, bueno, què em preguntareu, perquè, bueno, vaig sabent coses, però... No estic molt al dia de la... Bueno, vull dir, sí, les bàsiques, però no estic molt al dia del tema bàsquet. I aquesta era la intenció. Per tant, sí, necessitava una mica apartar-me'n una mica bueno, i mirar la vida doncs, des d'un altre punt de vista, sí.
Això no vol dir, però, que t'oblidis del bàsquet. Vull dir, que vaig tenir la sensació que primer com a part esportiva, direcció esportiva, després assistent... Estaves provant una mica què podies fer després de jugadora. Això vol dir que no t'interessa, que no t'ha agradat això que has vist al despatx i a la banqueta o simplement que no era el moment?
No, sí, m'ha agradat. Jo m'ho passo a veure, soc bastant entusiasta, vull dir que tot m'agrada, he après moltes coses i guai, però no és tant, potser no era tant el moment, sinó jo crec que és més el meu moment vital, saps? O sigui, necessitat més pròpia, no tant en relació amb el bàsquet, sinó una mica amb mi, no? I també, bueno, us haig de dir que realment el tema aquest físic per mi ha sigut una mica també detonant, no? De dir, bueno, tia, a veure, saps allò? Centrem-nos una mica perquè, bueno, perquè la meva vida sempre ha sigut molt venga, tira, dale, i, bueno, també pues, començo a pensar, no?, a dir, bueno, a veure, pues, a veure tu, primer tu, i perquè si no tampoc no em sentia capaç de fer bé la meva feina una mica, saps què vull dir-te? Llavors, doncs ara, clar, jo no descarto tornar al món del bàsquet, no ho tinc, ara mira, també m'he anat a Tanzània, m'he estat un mes allà, vaig estar entrenant a la selecció cadet, bueno, em va sortir jo... Coses vinculades amb el bàsquet, potser et diria ara mateix, de primer nivell, vale? Ara mateix potser no m'interessa tant, perquè també és el que més he fet a la meva vida, no? Llavors, Experiències a partir del bàsquet, fantàstic. Per exemple, em sap greu també haver deixat el bàsquet a la base, no?, de bàsquet Girona, perquè això també és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt, però també tenia sensació de que si deixava el primer equip però estava cada dia a Fontajau, doncs que no anàvem a canviar gaire l'escenari, no? Ja. I necessitava una mica, doncs, dir, bueno, prenc una mica de recul, perquè també és cert que el bàsquet és una cosa que sempre se m'ha imposat i triat jo, òbviament, no? Però, bueno, com que no he pogut tampoc dir, pensar gaire si sí o si no, sempre ha sigut endavant, no? I potser ara és el primer moment real que dic, bueno, ara, què vols fer amb això, no? I en aquestes estic. Ara, això també molta gent... crec que es pregunta, no? I perquè a més jo he desaparegut molt del mapa i la gent també deu pensar, aquesta passa de tot o què, no? Llavors, jo també sempre vull dir que la meva vida, a part del bàsquet, que ja l'omplia molt, però quan jo tenia moments que no volia estar en el bàsquet, sí, sempre he anat a buscar coses molt diferents del bàsquet. Sempre he intentat mantenir aquest equilibri entre el bàsquet i la vida normal i les coses que m'agraden. I ara, pues, estic de ple en les coses que m'agraden. I la veritat és que estic molt contenta.
I les coses que no són bàsquet ja queda clar. En aquesta desconnexió, per exemple, estem parlant que en aquests 3 mesos potser no has vist un sol partit de l'Uni Girona?
No. Mhm. Cap ni un.
Ho saps, no, que s'han ficat a la Final Six?
Sí, això sí que ho sé, home. Això sí que ho sé. I bueno, vaig parlant amb l'staff, de tant en tant, amb el Pere Puig, vull dir, de tant en tant dic coses, i quan passen coses, i al final també, vull dir, jo no deixo de ser a Laia Palau, i òbviament a mi m'arriben moltes coses de bàsquet, vull dir, i clar, tothom s'estranya molt, perquè jo és com, ai, doncs no sé, van jugar i llavors... Ara la Copa de la Reina, vull dir, sé que hi ha les coses, o sigui, no visc en un altre planeta, però...
Però no mires els partits, no?
No miro els partits, perquè també hi ha un punt que crec que també em faria com molta nostàlgia i molta cosa, no? Vull dir, no sé, que al final aquesta gent, jo, clar, òbviament, doncs me'ls estimo a tots i a elles, i sobretot, per sobre de tot, el que jo vull és que l'Uni, el bàsquet Girona, funcioni i els hi vagi bé. Però mirant-lo... Bueno, és que, clar, ara us diré una cosa, que potser no queda molt bé, però jo el meu oci no ha sigut mai bàsquet, saps què vull dir-te? Vull dir que jo treballava per això... Òbviament, he mirat molt, he estat molt, no sé què, però és cert que si jo tenia temps lliure, no m'anava a veure un partit de bàsquet. Yeah. No era una cosa que jo feia. Vull dir, ho feia perquè la meva feina, perquè quan he estat allà, doncs, ho he hagut de fer, no? Però bueno, i sí, per aquest procés de desintoxicació també pensava, hòstia, és que si ara mires no sé què, no? Vull dir que el teu cap tornarà a estar allà, i bueno, volia prendre una mica de recul en tota aquesta, història, i bueno, ho estic fent d'aquesta manera. També sóc algú que nosaltres els esportistes som bastant... Jugues, carpeta, a altra cosa, temporada, acabes, a una altra cosa. Vull dir que també crec que tenim aquesta capacitat de tanco i foco a una altra banda i concentrada en una altra cosa. Llavors, bueno, jo ho estic fent així i també m'estic muntant la vida d'una manera bastant intensa com per estar entretinguda.
Perquè ara deies, ara faig coses que m'agraden. A part d'anar a Tanzània, les que es poden saber, quines són? Anar en furgoneta, per exemple, que és una de les teves passions?
Sí, però no, perquè clar, també m'ha coincidit que era hivern, que és una època xunga per viatjar una mica, no? Llavors... No, mira, t'haig de dir, el primer mes he estat molt concentrada en anar al gimnàs, en anar al fisio i en posar-me bé de l'esquena. O sigui, recuperar una mica una certa normalitat. D'aixecar-me, seure, coses normals, que abans anava una mica justa. Bueno, doncs aquest mes ha sigut una mica de dir, bueno, descompressió, tranquil·litat i, si, sincerament, doncs molta natura i molta cultura.
Sí, una mica ment sana, incorpore sano, eh?
Bastant, ha sigut, vull dir, sí, el cos jo crec que m'ho demanava, cultura i natura per acabar de nutrir una mica la persona que jo sóc i que realment a mi això em senta molt bé i m'interessa. I llavors el segon mes, doncs ja me'n vaig anar a Àfrica, llavors doncs ja està... I ara aquest tercer, pues, entrenant com una loca pel tema de la travessa.
Ah, amiga, ara arribem al punt. La setmana passada es van conèixer els participants d'aquesta l'edició de La Travessa, que és una edició VIP de La Travessa, i on, a Bosons, ells, Laia Palau farà parella amb el també exbasquetbolista Víctor Sada. Clar, o participa Kilian Jornet, o la veritat és que veig difícil que no guanyeu.
Doncs jo no estic gaire d'acord.
No?
Perquè no, perquè jo entenc que a priori és en plan, oi, són els únics esportistes, no? Mm-hmm. Però, bueno, el bàsquet no té res a veure
no, amb
tirar-se
sí.
al mar, ni fer rates, ni caminar, ni pujar cims. Llavors, està clar que partim d'una condició física...
A veure, sense faltar el respecte a ningú, entenc que és més fàcil que facis tot això que has explicat tu que Miqui Núñez, per posar un nom.
Clar, jo no sé el Miqui que fa la seva vida. Ah, no sé
veritat.
Si després
sí, sí.
és d'un...
És
per
un
exemple,
prejudici aquest, és veritat. Sí.
Clar, jo, no ho sabem. Llavors, o sigui, jo...
Però Laia Palau matant-se un mes al gimnàs fa pinta que no vas a passar l'estona.
I sobretot que ni Laia Palau ni Víctor Sada han competit en res per no guanyar.
Ah,
vull dir que...
Àngela Maria, sí, sí.
Que... Doncs mira, aquí t'haig de dir... Mira, les dues coses... O sigui, jo t'entenc. I t'haig de dir que jo estic entrenant... Però jo no estic entrenant per anar a guanyar, jo estic entrenant perquè no em faci mal l'esquena, vale? O sigui, jo això que ho quedi molt clar, perquè jo no estic, jo a mi més, enteneu-me amb tots els respectes, vull dir, la travessa
serà una cosa
molt divertida. Bé, però, no, però sí, però que vull dir que jo no, a mi guanyar la travessa no, bé,
clar, no
és un objectiu.
No et donaran un honor olímpic, no, efectivament.
No és un objectiu de la meva vida, vull dir, jo hi vaig perquè em sembla, i a més que a mi aquest format, jo sabeu també la tele, jo prefereixo la ràdio, a mi la tele no és una cosa que m'hagi interessat gaire, però... El format a mi em va fenomenal, perquè quan repeteixo el meu oci, quan jo me n'he anat a fer entrenar, tal, jo me'n vaig als Pirineus, vull dir, a mi això m'agrada. Uh-huh. M'agrada anar a la muntanya, m'agrada tirar-me pels barrancs, m'agrada. Ara, el tema que tinc ara és que jo tinc una esquena que jo no sé si jo sóc capaç de fer això. Per tant, estic entrenant com una loca perquè no vull el tercer dia dir... Fins aquí hem arribat, el Víctor ho sap, la productora ho sap, o sigui, jo estic en condicions. Vull dir, vinc de fer piscina i gym, i demà me'n vaig a caminar, i ahir me'n vaig anar a fer les agudes. Vull dir, que bé, eh? Vull dir que jo estic tal, però ho estic fent perquè necessito saber si puc fer-ho, bàsicament. Vale? Llavors, després serà divertit, sí, i patirem. Llavors, doncs em veureu allà, doncs, com quan a la pista, quan no em sortien les coses, enfadada, segur, em sortirà aquest ramalazo, tal. Però que també us dic, vull dir, doncs, jo què sé, la Neus i el Jair, per exemple, no? És gent que, vale, que representa que són periodistes
fan
o el que
muntanya.
Sigui, però fan molta muntanya.
Sí,
és que fer molta muntanya va d'això, o sigui... Jo us ho dic perquè, per exemple, el Víctor...
Ja s'està traient impressió, eh?
No, és que més o sé, perquè més la productora també ens van dir, no? Penseu que això us jugarà en contra perquè la gent pensarà que sou favorits. I jo vaig dir, bueno,
doncs sí.
Jo sé que la gent ho pensarà, però també tinc molt clar el Víctor, que òbviament està super en forma i que té un cos privilegiat, però el Víctor corre maratons.
Yeah.
En el programa no ha de córrer maratons.
Clar, clar.
No té res a veure amb això, saps? Llavors... a nosaltres ens treuen de la nostra zona de confort. I llavors algú que potser cada cap de setmana, els estius, les vacances, se'n vagi a fer coses d'aquestes, està molt més habituat que nosaltres a posar-nos en aquesta situació. Jo, potser penses que m'estic traient pressió. A mi m'és igual, la pressió. Al final, pues, bueno, si ho fem bé o malament, també ho dic, el Víctor i jo, clar, els dos, òbviament, som competitius, perquè òbviament és la nostra vida, però també... Ho hem parlat i és en plan, bueno, tranquis. No
estàs zen, això està bé.
Estic bastant zen, sí, i m'estic concentrant molt en el procés i en arribar allà i viure l'experiència. Ja està, aquesta és la meva meta d'ara mateix.
Doncs feia temps que no hi parlàvem i estem contents de retrobar-nos amb aquesta Laia Palau, contenta, feliç, relaxada, que bàsicament es dedica a cuidar-se i a trobar algun nou estímul com aquesta travessa. Laia, anarem parlant. Contents de saludar-te. Una abraçada molt forta i gràcies.
Molt bé, guapos. Ja m'inventaré alguna perquè em truqueu.
Molt bé. Home, guanya
no
la travessa, per exemple.
Vale, vinga, va.
Una abraçada,
merci,
Laia.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Amb la Laia Palau, aquesta Laia Palau renovada, acabem el Tot Costa abans de dir adéu, però David Ubach, piscina del Barceloneta. Com deixem aquest Barceloneta Olympiacos de Champions?
Doncs molt bé per als locals. 8-5 guanyen, escletxa de 3 gols a 2-26 i penal a favor. Nota
Doncs Alberto Munarriz, el 9-5, 2:26 pel final del segon quart. Primera vegada que els locals, els mariners, tenen 4 gols de renda favorable.
Perfecte, ho deixem perfectament encarat. Gràcies, David.
Adéu-siau.
Sònia, remata-ho.
Recordem que avui són partits de dia de partits de seleccions, partits de repesca i també partits on hi estan implicats jugadors del Barça. Aquesta tarda jugava amb la sub-19 Xavi Espar, aquest lateral blaurana que darrerament ha debutat amb el primer equip. Doncs bé, en el Països Baixos, Espanya ha hagut de ser substituït al minut 78. Es tocava la part de darrere de la cuixa dreta. De tota manera, les primeres impressions tranquil·litzen. Ens diuen des del seu entorn que en principi no tindria res important. Per tant, amb Xavi Espar diríem que hem d'estar tranquils, tot i que, evidentment, el Barça n'estarà ben pendent. I recordem que el partit que començarà a les 9 del vespre entre Espanya i Egipte no debuta encara Joan García a la porteria i és un altre català, David Raya, però que Lamine Yamal és titular.
Ens diu el Roger Arbusà des de l'RC d'Estàdium que Joan García ha estat xiulat, per tant, De La Fuente deu estar indignat quan ha sortit a escalfar-se.
Doncs, i cosa que confirma més que molts dels aficionats de l'Espanyol han anat avui a Correia. Hi ha molts, els que hagin xiulat, que no sabem si són molts o pocs.
Que s'haurien d'haver quedat a casa, home.
I si us heu perdut, recupereu l'entrevista que hem fet a Irene Paredes a la primera hora per parlar del Barça-Madrid femení del dijous. Partit començarà a 6:45 de la tarda i l'entrevista que acabem de sentir, però que si us l'heu perdut, recupereu-la a Laia Palau.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou, el piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, la min titular una altra vegada, eh?
La botifarra amb mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.